Són les 8 del supermatí. Bon dia a tothom.
Bon dia per viure clarianes i bon dia per viure una dosi de tramuntana matinera perquè a la tarda ja haurà afluixat.
Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts a una nova edició del Supermatí que emetem Ràdio Capital de l'Empordà, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal. Avui és dimarts, és 27 de setembre del 2022 i com que tenim molta tela per tallar, anem directament per feina. Saludem primer la redacció que fa possible el programa d'avui. Paula Brines, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia, Miquel.
Repassem les notícies que us explicarem al llarg d'aquesta hora en forma de titular. Som-hi. El sector turístic gironí alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment de la despesa energètica, Maria.
Les administracions anuncien entre 2 i 2,5 milions d'euros anuals a la promoció de l'aeroport de Girona per recuperar l'activitat. El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació, però avisa que això no repercutirà igual a la caixa per l'augment dels costos. Per això, un dels reptes futurs és recuperar el trànsit aeri.
I ahir va passar per aquest programa la directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, la Dolors Vidal Caselles, que ens va presentar, on ella vam estar parlant d'aquesta nova guia, Paula.
En l'entrevista d'ahir del Supermatí, la directora va parlar sobre la nova guia inèdita sobre turisme cultural i social anomenada Dimensió Social Cultural del Turisme.
8 i 2 minuts i Salut ha començat la vacunació de la quarta dosi de la Covid en el marc de la normalització de la pandèmia.
La quarta dosi contra la Covid-19 s'ha començat a administrar aquest dilluns a les persones més vulnerables juntament amb la vacuna contra la grip. Les persones que viuen a residències de gent gran i els sanitaris d'aquests centres són els primers a rebre els vaccins. I en breu s'administrarà a la població general major de 80 anys, la qual rebrà un avís a través del seu CAP.
I un altre tipus de salut, en aquest cas, la salut emocional. I és que s'engega el projecte del grup multifamiliar per millorar justament aquest tipus de salut, l'emocional, de totes les persones que hi participen. És una iniciativa del Consell Comarcal, Maria.
És un projecte adreçat a les famílies que han viscut o estan vivint una crisi personal, una situació de malestar o preocupació. En aquest espai s'hi treballen vincles i es comparteixen diferents situacions de vida per crear un intercanvi comunicacional i de reflexió.
I tot i que no té una relació directa amb la salut, sí que trobar parella o viure en parella o ser feliç amb la parella al final també condiciona l'estat d'ànim. I en aquest cas, la palafrugellenca Teresa Plaja organitza viatges a l'estranger i rutes per casa nostra dirigides a gent sense parella amb la finalitat de trobar-ne, Rafael Corbí.
Doncs sí, la palafrugellenca Teresa Plaja organitza viatges a l'estranger i rutes per casa nostra dirigida a gent sense parella.
Doncs, vaja, si és el cas, us hi podeu apuntar. 8 i 3. Ha començat la reforma de la plaça del monestir de Sant Feliu de Guíxols que acabarà esdevenint en el futur Espai Thyssen.
L'Ajuntament de la localitat destaca que l'obra a la plaça es pot considerar l'avantsala del futur Museu Carmen Thyssen, perquè des de l'exterior els treballs s'aniran estenent progressivament cap a l'interior del monestir, que acollirà les sales d'exposició. Les obres duraran 6 mesos i mig i es fan coincidir amb les de l'Avinguda Juli Garreta, que s'estén fins a l'abadia.
I en el capítol cultural, l'Aplec Bellcaire Lletra Ferit, que ha tancat la seva tercera edició aquest cap de setmana passat i ho han fet amb bones sensacions.
Tot i l'amenaça de pluja, durant tot el cap de setmana, l'Aplec es va poder celebrar amb normalitat. Entre el 23 i el 24 de setembre van passar per la població del Baix Empordà unes 800 persones per gaudir de les activitats, autors i editorials de parla catalana.
8 i 4, la Bienal Xavier Miserachs recull el paper de la dona a la Guerra Civil, segons Antoni Campany.
El Teatre Municipal de Palafrugell acull l'exposició fotogràfica Icones de què? Dona i guerra civil a la mirada d'Antoni Campanyà, emmarcada a la 12a Bienal de Fotografia Xavier Miserachs. Reflecteix el paper de la dona durant la Guerra Civil i una mica de la postguerra, en ambdós bàndols.
I tornem al sud, a Sant Feliu de Guíxols, perquè la segona edició del festival d'aquí ha rebut una gran afluència de públic, tot i l'amenaça de pluja que hi ha hagut durant el cap de setmana.
El festival, celebrat a Sant Feliu de Guíxols, ha tingut èxit de públic en la majoria de les propostes programades durant els dies 23, 24 i 25 de setembre.
I no tant activitat cultural, però sí patrimonial, i el patrimoni no deixa de ser el patrimoni paisatgístic, no deixa de ser també, o no deixa de formar part de la nostra cultura. A Torroella i a l'Estartit, en aquest cas, han fet un nou pas per valoritzar-lo. Han instal·lat nova senyalització per posar en valor els paisatges litorals i també el patrimoni pesquer de l'Estartit.
S'han instal·lat 10 faristol i 7 cartelleres de ferro de grans dimensions amb informació actualitzada i un nou disseny gràfic en diferents punts estratègics del passeig marítim, el Molinet, el Ter Vell i la Platera.
I a les 8 i 6 us expliquem que Paula Badosa, la tenista begurenca, millora el seu rànquing tot i els últims mals resultats, Sergi.
Malgrat els mals resultats en els últims partits que ha disputat, la begurenca, que fins ara era quarta, s'ha vist afavorida pel descens de punts de l'estoniana Ann Kontaveit, que passa a la quarta posició del rànquing mundial i cedeix així el tercer lloc a Badosa.
I la Swim No Limits tancarà la temporada a l'Estartit el proper dia 1 d'octubre.
En els circuits han participat més de 1.300 nedadors d'arreu d'Europa. Les proves s'iniciaran puntualment a les 8:30 del matí i a les 12 començaran les curses solidàries infantils i de relleus.
8 i 6, temps pel temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Quins són els detalls del temps que ens espera avui?
Avui dimarts comencem amb ambient fresc de tardor, però no tant com ahir, perquè els núvols ajudaran a mantenir la temperatura menys baixa. L'aire de tramuntana també serà un factor a tenir en compte per la meteorologia de la jornada. Durant el matí podrà bufar entre moderada i forta i a la tarda afluixarà la seva força. La forquilla de temperatures que tindrem a la comarca estarà entre els 10 graus mínims i els 23 màxims. Serà la nuvolositat que no deixarà que la mínima pugui baixar més i també serà la responsable que la màxima tampoc pugui pujar. I seran núvols d'evolució diurna, que a mesura que passin les hores podran ser més gruixuts, en principi sense risc de pluja. Pel que fa a l'estat de la mar i tenint en compte que bufarà tramuntana moderada a la comarca, tindrem un atge d'entre forta maró i maregassa que durant la tarda afluixarà.
Doncs fem un cop d'ull als termòmetres del llarg i ample de la comarca. Ara mateix temperatura amb poca variabilitat tèrmica. La temperatura més alta, la màxima, la marca Albons, on el termòmetre hi marca 14 graus i mig, i la temperatura més baixa avui la trobem justament al sud, a Sant Feliu de Guíxols, on el mercuri marca 12,1 graus. Aquesta és la manera, aquesta és la temperatura, la sensació tèrmica amb la que ens despertem. Hi ha, però, més notícies que volem comentar fora de l'àmbit del Baix Empordà. Per exemple, us hem d'explicar que el jutjat d'instrucció número 3 de Santa Coloma de Farners ha acordat prorrogar fins aquest dimarts la detenció de les 3 persones suposadament vinculades amb l'apunyalament d'una altra persona la matinada del dissabte. La decisió s'adopta per la necessitat de practicar diligències urgents abans que els 3 individus declarin, segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En àmbit nacional, avui se celebra el debat de política general. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, l'obrirà avui a 11:45. Serà el seu segon debat de política general i ho farà el Parlament. Centrarà el seu discurs en mesures anticrisi per les quals l'executiu preveu mobilitzar fins a 300 milions d'euros i en una proposta àmplia per l'autodeterminació que pugui sumar-hi, diuen tots els demòcrates. I a la capital del país, el tradicional piromusical ha tancat aquest dilluns a la nit les festes de la Mercè 2022. L'espectacle s'ha fet, com és habitual, des de les Fonts de Montjuïc i per aquesta edició s'ha dividit en 5 actes. Un any més, l'esdeveniment ha comptat amb els efectes i llums de la font màgica i ha recuperat la normalitat després de la pandèmia. I encara també vinculat a les festes de la Mercè, en aquest cas als aldarulls que s'han produït les últimes nits, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, creu que la festa requereix una reflexió a fons més enllà de la seguretat per evitar que aldarulls, com els de fa 2 dies, es tornin a repetir. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, on el responsable del cos ha assenyalat que els aldarulls i saquejos han estat menys greus que l'any passat, però que són uns fets intolerables. I ara sí, donem per tancada la portada d'aquest programa i, com és habitual, just després del resum en forma de titulars, li posem una mica d'energia, una mica de música, aquesta cançó del dia d'avui que es diu Rush i que és d'una banda que practicava l'acid jazz als anys 90. Liderada per Norman Cook, els Freak Power cantaven aquesta cançó que és la cançó del dia d'avui dimarts. We'll be right back. Cert que hem parlat d'una banda que es diu Freak Power, que és una banda que als anys, doncs això, que va funcionar durant els anys 90, fins ben bé des del 93 i fins a l'any 99, liderada per un artista, per un baixista que es deia Norman Cook. Segurament sota aquest nom no us sona massa, però vaja, Norman Cook va engegar un projecte posteriorment més basat en la música electrònica i en la música de ball, que es deia Fatboy Slim. Doncs bé, és també Norman Cook l'alma mater d'aquest projecte Fatboy Slim, i és Norman Cook l'artista que hi ha al darrere de Freak Power, autors d'aquesta cançó que es diu Rush, cançó del dia d'avui, dimarts 27 de setembre del 2022. Cançó per encetar un nou supermatí, cançó per encetar una nova setmana. Vaja, ja la van encetar ahir, però cançó per encetar, si més no, vaja, el que faci falta. Després del sumari de l'informatiu d'avui, és temps de posar-hi ja fil a l'agulla amb el relat de l'actualitat de la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El sector turístic gironí alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment de la despesa energètica. Les administracions anuncien entre 2 i 2 milions i mig d'euros anuals a la promoció de l'aeroport de Girona per recuperar activitat. El sector tanca l'estiu amb bones xifres d'ocupació, però avisa que això no repercutirà igual a la caixa, sobretot per l'augment dels costos, Maria.
Aquestes dades s'han donat a la celebració del Dia Mundial del Turisme al Castell de Biart, a Massarc. El president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero, ha fet balanç de la temporada d'estiu i ha posat sobre la taula els reptes que afronta el sector.
L'increment del cost de la llum en comparació a l'any 2021 ha estat un 100%. Estem pagant el gas al doble. L'increment del cost del gas ha sigut del 130%. Perdó, de la llum un 100, del gas un 130. La preocupació de la continuïtat de la pujada dels preus durant temps és conseqüència... Cuidado, es conseqüència que les empreses, sobretot petites, es plantegin en com a mínim un 60% tancar els seus negocis.
Això sumat a la manca de personal que pateixen tots els sectors fa que els empresaris turístics llancin una veu d'alerta i reclamin mesures a les administracions, ja que afronten una temporada d'hivern incerta i molt preocupant. Escudero també ha lamentat que el govern prengui decisions sense comptar amb el sector i ha posat com a darrer exemple la proposta de prohibir fumar a les terrasses. Una altra decisió d'esquenes als empresaris, però que ha repercutit directament en la Caixa, és l'avançament de l'inici del curs escolar. Una altra demanda del sector està relacionada amb la seguretat i Escudero ha remarcat que, a banda de necessitar més policies a la demarcació, també cal urgentment una reforma del Codi Penal que agreugi la pena per als multireincidents i eviti que surtin en llibertat poques hores després de detenir-los.
Però Escudero no ha estat l'únic que ha exposat la seva visió sobre el sector turístic.
El president del Patronat de Turisme i de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha posat xifres per demostrar la recuperació de l'ocupació a la demarcació, però ha remarcat que la majoria dels visitants han arribat amb cotxe perquè l'activitat a l'aeroport de Girona continua per sota en relació a les xifres de 2019. En concret, un 28% menys a l'estiu, però el descens arriba al 32,5% si es comparen els primers 8 mesos de l'any amb el darrer exercici prepandèmia. En aquest marc, Noguer ha exposat que les administracions preveuen aportar entre 2 i 2,5 milions d'euros anuals a la promoció, uns diners que apunta podrien servir per recuperar connexions i seduir aerolínies de bandera perquè operin des de Vilobí. Miquel Noguer ha apuntat que aconseguir això passa també perquè l'Estat faci una aposta decidida per connectar l'aeroport amb el tren d'alta velocitat a través d'una estació que faciliti l'enllaç amb Barcelona. La delegada del govern a Girona, Laia Canyigaral, ha posat en valor durant la seva intervenció la capacitat del sector per arremangar-se i readaptar-se per afrontar la pandèmia i ha destacat l'esforç de la Generalitat per tornar a prestigiar els estudis de formació professional i els oficis per evitar que hi hagi sectors que pateixin per manca de treballadors.
Gràcies, Maria. I ahir al Supermatí vam conversar amb la directora de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme, Calonge i Sant Antoni, la Dolors Vidal Caselles, Paula.
Va parlar sobretot que han volgut crear un manual perquè serveixi tant a estudiants com a professorat i l'utilitzin en la seva docència i aprenentatge. Aquest document està publicat en format PDF de manera gratuïta perquè qualsevol persona hi tingués accés. Les 36 persones que hi han participat aborden aspectes que molts cops s'han tingut en compte perquè que s'ha tingut una perspectiva limitada. En si, ens proposa una relació entre una gran varietat d'àmbits de la vida pública i personal. Entre d'altres, ens parla sobre la història del turisme, com s'estructura i també, com subratlla Vidal, la necessitat clau d'entendre la relació entre cultura, patrimoni i turisme. Ell accepta que en el turisme tot varia, però actualment s'ha desenvolupat un turisme en què tothom vol tenir de tot.
En el nostre cas, el turisme s'ha desenvolupat d'una manera que tothom vol tenir de tot i tothom fa la competència de tothom, i un festival darrere l'altre i una mateixa cosa darrere l'altre, no? I això és molt més difícil, diguem-ne, a nivell turístic, de poder-ho aprofitar.
Una guia, això sí, que se centra sobretot en el turisme cultural.
Sí, com ella explica, en el turisme cultural, sobretot ho acabem reduint a xifres i pensem que modifica l'entorn. Però, segons explica la directora, aquest no busca canviar el lloc, sinó que la persona de fora tingui accés a la cultura. Acaba també dient en l'entrevista que la societat ha de pensar en el turisme com quelcom fonamental en la nostra societat, ja que no podem deixar responsabilitat turística als que viuen del turisme.
És que les persones de fora puguin usufruir del tema cultural i tinguin accés al tema cultural d'una manera, diguem-ne, que el puguin valorar i que el país que promou, que produeix aquesta cultura, pugui ser, diguem-ne, i pugui haver una recepció per part de l'altra. En cap cas produir subproductes, ni rebaixar plantejaments, ni fer-ho més fàcil. Això no ho dic.
És un quart i cinc minuts de 9 del matí. Salut comença la vacunació de la quarta dosi de la Covid en el marc de la normalització de la pandèmia. La quarta dosi contra la Covid-19 s'ha començat a administrar aquest dilluns a les persones més vulnerables, juntament amb la vacuna contra la grip. Les persones que viuen a residències de gent gran i els sanitaris d'aquests centres són els primers a rebre els vaccins i en breu s'administrarà a la població general major de 80 anys que rebrà un avís a través del seu CAP, Sergi.
Més endavant, la doble vacunació s'adreçarà a les persones entre 60 i 80 anys. Coincidint amb l'administració de les primeres vacunes, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, celebrava que la campanya s'emmarca en la normalització de la pandèmia sense la necessitat de rapidesa de les primeres vacunes del 2020.
La vacuna que ens arribava ràpidament, la millor vacuna quan t'arriba és la que està posada en el braç, i teníem que córrer. En aquí no dic que no tinguem que córrer, però és una campanya de vacunació, si es permet l'expressió, normal, és a dir, el que sempre estem dient de la normalització. Normalització en el sentit, per exemple, com ho fem amb la grip, és a dir, no és aquella campanya de necessitat de dir, ostres, sí, ràpid. És a dir, hem d'anar vacunant normalment, tranquil·lament, sense més.
El Departament de Salut ha detallat que disposa de 900.000 dosis de la vacuna contra la Covid-19 amb previsió de rebre'n 900.000 més aquesta setmana. Es tracta de vacunes bivalents adaptades a les soques del coronavirus de Wuhan i Omicron. En el cas de les vacunes contra la grip, aquestes són tetravalents, preparades per combatre dues soques de grip A i dues soques de grip B. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ressaltava que les vacunes d'aquesta campanya són d'alta càrrega per garantir més capacitat de resposta a les persones que tenen més dificultats envers aquestes malalties.
Hem dit el titular de la notícia que les persones majors de 80 anys rebrien un avís a través del seu CAP i, òbviament, ens referim al seu centre d'atenció primària, no a través del seu CAP, òrgan del cos. Imagineu-vos rebre un electrode. Ei, un electroxoc. Ei, temps de vacunar. Bé, seguim parlant d'aquest tema. La següent i última franja cridada a vacunar-se seran, com dèiem, els majors de 60 anys i persones també immunodeprimides, amb càncers i també amb patologies greus.
Exactament. Tots hauran de demanar cita al seu CAP quan s'anunciï l'inici d'aquests col·lectius. Argimon recalcava que aquesta quarta dosi de la Covid i la vacuna contra la grip no s'adrecen a la població menor de 60 anys sense patologies de risc. També destaca que ara es pot desplegar una vacunació lenta i tranquil·la a través dels CAPs. Així i tot, també ha precisat que si hi hagués una nova onada de casos que accelerés els contagis, Salut té mecanismes i capacitat per reactivar els grans centres de vacunació. El Departament de Salut calcula que aquesta doble campanya de vacunació acabarà a finals de desembre.
Un quart i mig de 9 del matí i ja s'ha engegat el projecte del grup multifamiliar per millorar la salut emocional de les persones que hi participen. És un projecte que s'adreça a famílies que han viscut o estan vivint una crisi personal o una situació de malestar o preocupació. En aquest espai s'hi treballen vincles i es comparteixen diferents situacions de vida per tal de poder crear un intercanvi comunicacional i també de reflexió, Maria.
Hi pot participar tota aquella persona derivada per algun professional de la xarxa de serveis socials, educativa o de salut. I es realitzaran sessions el segon i quart dijous de cada mes a la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament de Platja d'Aro. Per la consellera comarcal de l'àrea, Sílvia Romero, moltes vegades es troben que la salut mental és la gran oblidada i des d'aquest nou servei volen donar eines a les famílies que ho necessiten per tal d'ajudar a la comunitat independentment de la franja d'edat o rol que tinguin. Amb tot, afegeix que el fet que un mateix professional o terapeuta teixeixi ponts entre diferents famílies suposa un aprenentatge per tots els integrants. Emmarcat en la difusió del projecte dels grups multifamiliars, s'utilitzen materials de difusió de la campanya Jo tampoc estic bé, iniciada per Obertament i centrada en millorar la salut psicològica afectada per la pandèmia de la Covid-19.
I si esteu solters o solteres, cosa curiosa perquè sou guapíssims i guapíssimes, heu de saber que la palafrugellenca Teresa Plaja organitza viatges a l'estranger i rutes també per casa nostra justament per vosaltres, per persones que estigueu sense parella. Si creieu que això us pot ajudar, doncs en Rafael Corbí en té més detalls.
Excursions dating, experiències que sumen i que permeten a un munt de gent establir relacions d'amistat i companyonia. Un projecte que funciona, destinat a gent que es troba sense parella per qualsevol motiu. Gent diferent, que s'envolta d'un llençol de simpatia i bona comunicació que els permet disfrutar de noves amistats i de sortides a llocs com Irlanda o també escapades a llocs més propers com, per exemple, Cadaqués. La Teresa Plaja és palafrugellenca i ha viscut força anys a Irlanda, amb el títol de guia turística a la butxaca i amb diversos projectes passats, dels quals n'ha pres força, ha endegat excursions dating, enfocada en sortides, especialment a la seva estimada Irlanda i en escapades pel nostre país. Però per què va dirigit a solters i a solteres?
Resulta que hi ha molta gent, doncs, que està sola, hi ha molta gent que està separada, hi ha molta gent que està divorciada, que està viuda, bueno, he anat veient, doncs, que és una manera d'acostar-se, de donar-li una oportunitat, perquè tot està pensat per dos. Vas en un hotel i l'habitació és doble. Inclús hi ha molts hotels que no tenen preu d'habitació individual perquè te la cobren doble. Llavors tot aquest món està pensat, està enfocat per parelles i famílies. I la unitat de quatre, vale? Els dos nens, tot està pensat així. Llavors és una manera, doncs, també aquest nínxol de mercat, d'alguna manera, doncs, que tota aquesta gent, doncs, bueno, que s'acaben de divorciar i tot el seu voltant són amics de la parella o tenen fills i la setmana que no els hi toca els fills, doncs què fan? Saps? Estan una mica... Hi ha molta gent, això, que es queda com desubicada, desorbitada, i és una manera també de donar-los, bueno, una mica de ganxo, de, bueno, perquè s'ho passin bé, i la gent... Jo he sentit molts de comentaris a vegades dient: ostres, sort que us he trobat, perquè si no aquest any me quedava sense vacances, perquè no vull anar-hi sola, perquè... per lo que sigui, no? I llavors, doncs, és, també m'agrada molt el fet aquest de poder aportar una miqueta un gra de sorra a la vida de les persones.
Palafrugell cap al món i amb les excursions dating, aquestes excursions per solters que podeu trobar a través d'Instagram a la palafrugellenca Teresa Plaja.
Doncs ja ho sabeu. I mentrestant, ahir sabíem que ja ha començat la reforma de la plaça del monestir de Sant Feliu de Guíxols, que acabarà esdevenint en el futur Espai Thyssen. L'Ajuntament de la localitat destaca que l'obra de la plaça es pot considerar l'avantsala del futur Museu Carmen Thyssen, perquè des de l'exterior els treballs s'aniran estenent progressivament cap a l'interior del monestir, que acollirà les sales d'exposició. Les obres duraran 6 mesos i mig i es fan coincidir amb les de l'Avinguda Juli Garreta, que s'estén fins l'abadia, Sergi.
El projecte per urbanitzar la plaça del monestir engloba diferents actuacions. Per una banda, s'ampliaran les voreres del carrer de Callao, les de la cantonada del carrer de l'Hospital i les que hi ha davant de l'Hostal Zúrich. D'aquí també en desapareixeran els aparcaments que hi ha ara. La part central de la reforma, però, es focalitzarà a tot l'àmbit de la plaça. Aquí, tot l'espai que ara és de terra se substituirà per paviment, es refarà l'enjardinament i també es donarà més rellevància a l'arc de Sant Benet, situat just davant l'edifici, i que recuperarà la cota original.
I la reforma de tot l'espai que envoltarà el futur museu i que assumeix l'Ajuntament es completarà amb una segona fase, la reforma de Juli Garreta, que connecta el monestir amb el passeig de Rius i Taulet.
Sí, aquí s'eliminaran els aparcaments que hi ha en zona blava, s'ampliaran les voreres i se'n refarà tot el paviment, que tindrà la mateixa estètica del que hi ha al passeig i que també serà el que es posarà a la plaça. El regidor d'Urbanisme, Josep Savalls, explica que ben aviat es començarà a excavar a la plaça per anivellar la superfície. Es calcula que vora el mes d'abril estaran acabades les obres.
És estar posicionant tanques, material d'obra, la maquinària. En aquests propers dies ja veurem moviments d'excavació i a partir del dimarts de la setmana vinent, el dia 4, també s'implementarà la zona d'obra a Juli Garreta. Tot i que sigui una obra que agafa el mateix àmbit, l'empresa ho ha previst amb dos equips, de tal manera que es pugui avançar en paral·lel amb alguns treballs. També hi haurà una part d'excavació arqueològica aquí just darrere nostre, aquí a l'Arc de Sant Benet, i tot això anirà en paral·lel, de tal manera que si el temps ens acompanya i durant tots aquests mesos no surten incidències rellevants, comptem que aproximadament el mes d'abril aquesta obra estigui finalitzada i la puguem gaudir tots.
Un cop enllestida la reurbanització, l'avinguda passarà a ser de plataforma única i no s'hi podrà circular a més de 20 km per hora. Es col·locaran jardineres per separar la vorera de la calçada, que tindrà doble sentit, i permetran comptabilitzar la circulació de vehicles i de bicicletes. Mentre durin les obres, no es tallarà el trànsit, però sí que hi haurà restriccions puntuals. Totes dues obres les executa la mateixa empresa, constructora de Calaf, tindran una durada de 6 mesos i mig, és a dir, que s'enllestiran la primavera del 2023, i suposen una inversió de poc més de 2.537.000 euros.
Gràcies, Sergi Villena. 8:45 del matí. I l'Aplec de Bellcaire Lletra Ferit tanca la seva tercera edició amb bones sensacions. Tot i l'amenaça de pluja durant tot el cap de setmana, l'Aplec es va poder celebrar amb normalitat. Entre el 23 i 24 de setembre van passar per Bellcaire unes 800 persones que van gaudir de les activitats, autors i editorials de Parla Catalana, Maria.
Aquestes dades són molt positives per la delegada de la Regidoria de Cultura i Patrimoni Cultural de Bellcaire de l'Empordà, Judit Cubenya i Guàrdia.
Però entre 700-800 persones durant el dia i mig que, en què va consistir l'Aplec aquest any, ben bones. I això és molt perquè Bellcaire no arribem a 800 habitants. Que ens hi passi quasi la mateixa quantitat d'habitants que som, doncs és un èxit. Tu miris per on tu miris.
Una de les característiques d'aquest aplec és que l'Ajuntament no cobra per espai, sinó que recapten el 10% de les vendes i ho donen a una entitat sense ànim de lucre. Aquesta quantitat, que es dobla amb l'aportació del consistori, en l'edició d'enguany es donarà a Plataforma per la Llengua. Aquesta decisió correspon a una voluntat social, segons afirma Judit Cubenya. La donació a Plataforma per la Llengua respon a una necessitat de millorar l'ús del català i la manera en com el fem servir. La delegada de la regidoria relata que el català cada cop té un ús més minoritari i que molts cops no s'usa de manera correcta. Per això, la donació d'enguany va a una plataforma que impulsa l'ús del català.
A més, les activitats del cap de setmana han estat molt variades.
Doncs sí, les activitats de l'Aplec ja van començar el divendres amb el concert de la Barraca d'en Toyo, cantant amb tots els accents catalans. També es va inaugurar una exposició, Patrimoni Oblidat, Memòria Literària. Hi podem veure imatges de ruïnes, edificis o cases desaparegudes o a punt de desaparèixer que s'han pogut recuperar gràcies a la literatura. L'exposició es pot visitar al castell de Bellcaire de l'Empordà fins al 22 d'octubre. El cap de setmana va estar replet de tallers, activitats i actes relacionats amb els diversos accents del català. I tot i que la pluja va amenaçar fins l'últim moment, Bellcaire Lletra Ferit va tancar l'aplec d'enguany amb l'orquestra Fireluce amb un homenatge a Pau Riba.
Gràcies, Maria. 8:45 de nou del matí. Seguim. La Bienal de Xavier Miseracs recull el paper de la dona a la Guerra Civil, segons Antoni Campanyà, Ferran Castelló.
El Teatre Municipal de Palafrugell acull l'exposició fotogràfica Icones de què? Dona i Guerra Civil en la mirada d'Antoni Campanyà, emmarcada la 12a Bienal de Fotografia Xavier Miseracs. Campanyà fou un fotoperiodista nascut a Arbúcies l'any 1906, però visqué bona part de la seva infantesa al barri barceloní de Sarrià. Va morir a Sant Cugat del Vallès l'any 1989. Durant la seva trajectòria professional va posar en pràctica diferents disciplines, entre elles la fotografia d'esports o la picturalista. Aquesta darrera va ser un moviment basat en el retoc fotogràfic per simular pintures. S'aconseguien obres úniques, tal com explica Enric Bruguera de la Bienal.
I aquesta fotografia era perquè la fotografia en si no es considerava un art, sinó una manera d'apropar-se a la pintura. Llavors, el corrent d'aquella època, el corrent dels anys 20, sobretot 30, i que estava molt de moda, era la fotografia, intentar que la fotografia fos el màxim de pintura, s'acostés al màxim a l'art amb el concepte pictòric.
També va rebre influències de les avantguardes europees. Malgrat això, l'exposició recull peces destacades de la seva etapa com a fotoperiodista durant la Guerra Civil. Aquestes fotografies van esdevenir uns documents únics i testimonials que reflectien l'empatia cap a les víctimes i no tenien cap ideologia al darrere. Tot i això, Bruguera destaca que ambdós bàndols van usar els treballs de Campanyà per finalitats partidistes.
Una persona de conviccions catòliques, o sigui, no era un fotògraf que utilitzava les imatges en un sentit polític, com podia ser el fet de capa o de centelles, sinó que ell fotografiava el que veia, i el que veia pels carrers de Barcelona realment era molt complicat.
Posteriorment, el fotògraf va decidir amagar la seva obra en una capsa vermella a l'habitatge de Sant Cugat. Aquesta va ser descoberta 30 anys després de la seva mort. Així va poder evitar que les persones que hi apareixien patissin represàlies.
Gent de... O sigui, gent anarquista, gent d'esquerra, gent que desfilaven durant la revolució pels carrers de Barcelona, i llavors...
Seria un testimoni,
decidir,
no?
Seria un testimoni que podien ser represaliades aquelles persones. Llavors ell va dir, no, ho amagaré tot. I no va dir res a ningú, va ficar tots els negatius en una, el que després es va conèixer com la capsa vermella, i la va mitja emparedar en una casa que tenia, que vivia en Sant Cugat.
L'exposició del Teatre Municipal reflecteix el paper de la dona durant la Guerra Civil i una mica de la postguerra, en ambdós bàndols.
Gràcies, Ferran Castelló. I més festivals, més activitat cultural lúdica festiva a la comarca. La segona edició del festival d'aquí ha rebut una gran afluència de públic, tot i l'amenaça de pluja que hi ha hagut durant tot el cap de setmana. El festival, que se celebra a Sant Feliu de Guíxols, ha tingut èxit de públic en la majoria de les propostes programades durant el passat cap de setmana, 23, 24 i també 25 de setembre.
El festival té la peculiaritat de ser una aposta decidida pel talent local, i les propostes que s'hi presenten han de ser de Sant Feliu de Guíxols. Tant els tallers infantils com l'oferta gastronòmica l'han impulsat persones de la localitat. Per això l'esdeveniment té el nom de Festival d'Aquí, i l'any passat les mascaretes encara tenien presència, però aquest any, sense aquest element, ha estat molt més concorregut que l'anterior. Amb aquest festival, Sant Feliu de Guíxols dona per acabada la temporada d'estiu amb un ampli ventall que exposa la gran varietat de productes que ofereix la ciutat. El festival tenia racons artístics, una instal·lació de repartiment de llibres, jam sessions, tallers, tornejos, activitats esportives, xerrades i entre 3 i 4 actuacions musicals per jornada amb diversitat d'estils.
Una mica d'aquí, una mica d'allà, doncs. I per acabar el repàs informatiu de la jornada, fem un parell de punts esportius. Avui destaquem que Paula Badosa millora el seu rànquing, tot i els mals resultats en els últims partits que ha disputat. La begurenca, que fins ara era quarta, s'ha vist afavorida pel descens de punts de l'estoniana Anne Contaveit, que passa a la quarta posició del rànquing mundial i cedeix així al tercer lloc a Paula Badosa.
La classificació general segueix liderada de manera incontestable per la polonesa Swiatek, i segona és la tunisiana Ons Jabeur. La baixempordanesa Badosa, tot i no passar per un bon moment de joc, amb derrotes prematures en els últims tornejos que ha disputat, es manté en el podi de les tres millors raquetes mundials. Recordem que a l'abril passat va arribar a ser número 2 i des d'aleshores no ha baixat mai de la quarta plaça en les diverses actualitzacions que s'han anat fent.
I Swim No Limits tancarà la temporada a l'Estartit el proper 1 d'octubre. En el circuit ja hi han participat més de 1.300 nedadors d'arreu d'Europa. Les proves s'iniciaran puntualment a 8:45 del matí i a les 12 començaran les curses solidàries infantils i també les de relleus.
S'espera que prop de 400 esportistes es desplacin fins a l'Estartit per participar a les diferents distàncies i modalitats que ofereix l'organització, que va des de les populars travessies de 5.700 i 2.500 metres o les curses solidàries infantils o de relleus, que destinen la recaptació íntegra en la lluita contra el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els participants tindran l'oportunitat de nedar en les cristal·lines aigües del Mediterrani, gaudint d'una de les reserves marines més antigues d'Europa. Aquest fet singular, juntament amb l'ambient festiu popular que acompanya el circuit arreu de Catalunya, són els ingredients millors valorats per als aptes a la natació i concretament a les aigües obertes. Jordi Guillué, responsable de Free Strokes i director tècnic, comenta que Swim No Limits no podia tancar aquesta temporada en un millor escenari. L'Estartit Illes Medes té tots els al·licients que busca el nedador popular, uns espais ideals per fruir de les aigües obertes combinat amb una gran oferta gastronòmica, turística i cultural.
Doncs, escolta, està molt bé, però ja cal que s'abriguin, eh? I per tancar el bloc informatiu del Supermatí d'avui, dimarts 27 de setembre del 2022, és temps per posar-hi opinió. Opinió empordanesa. En aquest cas, el comentari d'avui ens arriba de la mà del mossèn Josep Taverner.
Els darrers dies de setembre, quan ja s'està més bé el sol que l'ombra, podem donar per acabada la temporada d'estiu, amb una anyada bona pel que fa al turisme i als estiuejants. Els restauradors, els càmpings, els hotels i apartaments i també els supermercats i les botigues dels pobles de la Costa Brava faran la seva avaluació segons el que han venut i el que hi han guanyat. Però no tot és el benefici econòmic. Cal considerar altres aspectes socials, ecològics, artístics. Potser com mai en aquest estiu que ha estat el del meu 75è aniversari de naixement he assistit a molts concerts de bona música. El Festival de Torroella de Montgrí i també a Pals i Begú. A nivell ecològic, a part de les ferides que seguim fent a tants llocs de la costa que tenen molt poc temps d'ocupació, hem viscut un estiu que ha estat dels més secs dels darrers anys. La pluja no ha fet gaire presència als nostres boscos i pantans. Fins i tot, les vinyes han avançat la collita de 2 a 3 setmanes de mitjana. Avui, quan escric, dilluns 26 de setembre, he tingut el goig de poder participar en un dinar pentagruèlic en un cèntric restaurant de Begú. Hi érem els restauradors i personal, els proveïdors de subministraments i un grup d'amics, tots plegats, una quinzena, que l'hem viscut amb molta gatzara i bona vianda i beguda. I hem endevinat un signe dels temps que estem vivint. Acabem una temporada estranya que ve després de 2 anyades de pandèmia i en la que ha estat difícil de cobrir els llocs de treball. I ara, acabat l'estiu, ens deixa una sensació de buidor, de molt d'atur, i que ens farà viure una tardor-hivern molt freda i amb una crisi galopant, amb una inflació que farà molt mal a les persones que abans es consideraven classe mitjana. Potser comencem a adonar-nos que el monocultiu del turisme no ens permet viure amb dignitat tot l'any.
Doncs comentari d'avui de la veu de Josep Taverner. D'aquí 4 minuts seran 8:45 del matí. I aquest proper cap de setmana, la comarca acull una de les proves solidàries que mou més corredors a tot Catalunya, l'Oncotrail. Aquesta prova per equips passa per diverses poblacions del Baix Empordà, surt de Palafrugell, passa per Sant Feliu o també per Sant Antoni de Calonge. Per això avui tenim amb nosaltres, via telefònica, el director de la cursa, l'Oncotrail, el senyor Lluís Comet. Senyor Comet, bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Escolti, com es prepara aquesta nova edició de l'Oncotrail? Quantes persones hi ha apuntades a l'edició d'enguany?
No faig res espantar. A veure, aquest any estem en total, hi ha 326 equips, el qual representa, hi haurà més o menys unes 2.700 persones, aproximadament.
Déu-n'hi-do. I això, en termes de recaptació, perquè al final la cursa va d'això també, en termes de recaptació, com es tradueix?
En termes de recaptació, tinguin en compte que cada equip té que fer una aportació mínima de 1.000 euros. Estarem parlant de la vora d'uns 326.000 euros, però segur que seran més, perquè ja que hi ha equips que la seva aportació no és de 1.000, sinó que és molt superior. El que passa que fins al final no podem dir exactament quina quantitat tenim, perquè hi ha equips que encara van recaptant, és a dir, els deixem fer l'ingrés fins a l'última hora. És a dir, jo conto que aquest any podem arribar quasi, si no són 350.000, poc se n'hi faltarà.
Escolti, al llarg dels anys, perquè l'Oncotrail ja fa temps que se celebra, com ha anat evolucionant aquesta recaptació? Perquè aquests 320.000 euros, ja sé que seran més, però no sé si és molt o poc.
A veure, jo considero que és una quantitat molt, molt important. A veure, vam començar ara aquesta la novena edició, i va haver-hi un any que no la vam poder fer per culpa de la pandèmia, és a dir, que fa 10 anys, la primera edició va ser el 2013, i pensa que van ser 45 equips i van recaptar, si no me'l recordo, a la vora d'uns 55.000 euros. I això ha anat progressant any rere any. I any hem anat augmentant. Hem anat augmentant en participants i hem anat augmentant en recaptació.
Déu-n'hi-do. Jo que cada any esperono a l'equip de ràdio, i a més ho faig en directe en aquest programa, que ens hi apuntem algun dia, sempre em quedo sol. Però escolti, si volgués intentar convèncer la resta de l'equip, quines són les condicions perquè puguem participar-hi?
A veure, condicions per poder participar és dir estat físic, a veure, ha de ser una persona que normalment estigui habituada a caminar. I és una prova que es pot fer tant corrents com caminant. Una persona que estigui habituada a caminar normalment la pot fer tranquil·lament. I pensa que donem un total per fer aquests 100 quilòmetres, donem un total de 30 hores. 30 hores, però a més, l'equip són de 8 persones i que es poden anar alternant.
Poden anar fent relleus, oi?
4 i 4 relleus. És a dir, com a mínim el que demanem és que n'hi hagin 4 en moviment. A partir d'aquí ho poden fer de la forma que vulguin. Si volen córrer o caminar tots 8, ho poden fer-ho tranquil·lament, eh? Però el que demanem és mínim 4.
També li he de dir que si que hi ha algun de la ràdio que més que 30 hores necessitaria 30 dies, per fer 100 quilòmetres, però vaja.
No, a veure, la veritat, nosaltres tenim calculat poder fer aquests 100 quilòmetres a 30 hores, que significa anar a veure una mitjana de com si anés a donar un passeig i anar a veure botigues. És a dir, anar-hi molt a poc, és a dir, que es pot fer tranquil·lament, però ja ho dic.
Podrien fer-lo per les zones comercials, en comptes d'anar a pujar muntanyes així. Podrien fer-ho per allò, al passeig de Platja d'Aro, allò pels carrers comercials de Palamós, de Palafrugell.
Home, no donis males idees, eh? Clar. Igual ho implantem per aquí també.
Escolti, no sé si ara parlàvem de recorregut, no sé si ha canviat alguna zona o algun recorregut respecte als anys anteriors.
Bàsicament és el mateix recorregut, ha canviat alguna petita cosa, perquè l'any passat vam tindre problemes. Per exemple, vàrem fer un avituallament a Igualada, i allà vam tindre problemes, però els problemes sempre són deguts als vehicles. Pensa que moguem molts cotxes i allà vam tindre un col·lapse de vehicles. Aleshores, aquest any hem canviat la platja d'Igualada, l'aparcament aquell que d'allà, per la platja Fonda. Allà tenim molt més espai perquè la gent pugui aparcar tranquil·lament. I bàsicament jo diria que és el canvi més important. L'altre, més o menys, passa per allà mateix. Sempre hi ha algun petit canvi, no? Però més o menys el recorregut és el mateix.
Escolti, anem a la part seriosa de l'Oncotrail, que és la finalitat per la qual es recapten els diners, que és per ajudar els acompanyants de les persones que tenen càncer. Els diners van a la Fundació Oncolliga, però quins són els projectes que reben el finançament que s'obté d'aquestes proves esportives?
Sí, evidentment, tots els diners van a parar a Oncolliga, és a dir, a les comptes que té Oncolliga, i Oncolliga envia a tots els hospitals de la comarca, de la província de Girona, allà on es fan tractaments contra el càncer, i se'ls envia una carta de preguntant-los quines necessitats tenen. Aleshores, nosaltres tenim un comitè tècnic, que valora aquestes necessitats, no? És a dir, veiem si realment el que demanen pot fer servei o no pot fer. Això inicialment, la forma inicial va néixer en què per equipar els hospitals per la comoditat del malalt. És a dir, equipar els butaques i llits. Però clar, ara pràcticament ja ho tenim tot ocupat, això. Ara ja anem a buscar altres coses. Dediquem una part a investigació, però també dediquem alguna part a maquinària. Què vull dir maquinària? Si per exemple un hospital diu, jo necessito una maquinària que me detecta el càncer de mama, en vez de fer-ho en 3 setmanes, com abans tenien que fer, perquè teníem que enviar-ho a analitzar a Barcelona, si ho podem fer en el propi hospital, ho fem en 24 hores. Això me sembla que és un avanç importantíssim.
Fonamental, sí.
Això realment és important.
Molt important. A banda d'aquesta prova esportiva, al llarg de l'any feu altres esdeveniments des d'Oncolliga que per recaptar diners, no sé si ens en pot fer un repàs així ràpid de les més destacades, com a mínim.
Sí, a veure, les més destacades jo em destacaria, sobretot, 2 o 3, és a dir, al cap de 15 dies després de l'Oncotrail, fem l'Oncobike, que és una prova molt semblant a l'Oncotrail, també és per equips. Aquesta la fem a la Vall de Llémena. Aquí es poden recaptar tranquil·lament uns 80-90 mil euros. Després, una altra també important és l'Oncoswim, que és una prova de natació, és a dir, de mar amb baiques obertes, que es fa des de sortida de l'Estartit fins a Calella de Palafrugell, rodejant les Illes Medes i les formigues, tot el 30 quilòmetres dins l'aigua, nedant. També és important aquesta, també la recaptació cada any va augmentant. I aquest any jo diria que hem recaptat sobre també uns 80.000 euros, no? Però després també hi ha altres que no són oncos, com així, sinó que pot ser una que es va fer fa pocs dies, que va ser la setmana passada, aquesta setmana, és a dir, la Oncotriatló, que es va fer a Llançà, que es van recaudar 10.000 euros, era la primera edició, i jo crec que, bueno, són aquestes, diria jo, les més destacades. Però a part d'aquestes n'hi ha moltes més, pensa que cada setmana es fan activitats.
Escolti, a mi podria, algun dia podrien organitzar, i aquesta jo li asseguro que la guanyo, una oncobecaina o una cosa... No, és solidària per la finalitat que té, però també solidària amb els que hi participem.
Sí, exacte. És dir, l'oncobecaina seria molt interessant, no? Mira qui és capaç de dormir més hores, no?
Exacte, exacte. Sí. Perquè, escolti, sobretot els que tenim nens petits, que jo en tinc un aquí a prop, que no sé si el sent, i penso, noi, a veure què farem aquí. No, disculpi.
No, tranquil.
Senyor Comet, no, ja per acabar, Oncotrail, tot aquest tipus d'activitats, d'on surt i com sorgeix la idea de crear una prova esportiva d'aquest tipus per recaptar diners? D'on apareix això?
I veure, la prova esportiva, sobretot l'Oncotrail, que va ser la primera, va ser una prova que la vaig idear jo, diguem-ho així, que, a veure, la meva filla és corredora de curses de muntanya i va participar fa 10-11 anys, no recordo com fa, la primera Trail Walker que es va fer. És a dir, una Trail Walker que es va fer, la primera edició que es va fer a Girona, que era, a Catalunya, que es va fer als voltants de la muntanya de Montserrat, diguem-ho, té res a veure amb el que té ara, i jo en aquells moments estava en tractament de quimio, i la meva filla, com que sap que a mi m'agraden aquestes coses, va dir, pare, no me'ls pots acompanyar a fer-me l'avituallament? I jo vaig dir, va, vindré, no? I bé, aleshores la vaig acompanyar, vaig veure de la forma que anava, i després vaig tornar a entrar, tinc quimio una altra vegada, i assentat en una de les butaques del Trueta, de l'ICO, vaig dir, ostres, tu, si la gent és capaç de reunir-se esportistes per reunir-se per recaudar fons per una finalitat molt bona, perquè ens intentem fer el mateix a Girona i intentem equipar els hospitals perquè el malalt, quan estigui allà amb el tractament o estigui amb un llit, estigui més còmode. Bueno, i va sorgir l'idea d'aquí.
Doncs, escolti, aquí va tenir un moment d'inspiració molt, molt important en aquell moment. Senyor Lluís Comet, director de l'Oncotrail, que vagi molt bé aquest cap de setmana a la prova, que recaptin molts diners, que al final és del que compta.
Sí, tant. Moltes mercès.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
I esperem que vagi bé i que tinguem un bon dia.
Tant de bo. Aviam. Però, escolti, això ja sí que no ho podem controlar.
Això ja, exactament. Això farà el dia que faci, a les 9 del matí del dissabte donarem el tret de sortida de la plaça de Can Màriu i apa, cap a fer els 100 quilòmetres que toquen.
Doncs a fer els 100 quilòmetres, i jo ja li dic, em comprometo el dia que facin l'oncobecaina a inscriure-me i a guanyar-ho, més a més, això.
Molt bé, em prenc nota, eh?
Que vagi bé, senyor Comet, bon dia i bona hora.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu. D'aquí 8 minuts seran les 9 del matí. I és dimarts i toca parlar de llibres. I toca parlar de llibres, i ho fem amb la llibretera del Cucut de Torroella, amb la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com anem?
Com esteu? Bé, molt bé, molt bé. Que estan de tardor ja.
Sí, eh?
Sí.
Quina manera de canviar de cop, això?
Sí. Jo després no sé mai què fer. No m'he de mirar com vestir-me. Sort que treballo a prop de la llibreria. La gent que va lluny i no sap mai què s'ha de posar, els apranyo, en aquest cas.
Ja. Doncs, bueno, sí, res, ara, època de constipats, que és el que toca, no? Durant el dia calor, el vespre fa una mica de fresca, t'has descuidat la rebequeta i ja el tens a sobre.
Molt bé, doncs, sí, tens raó.
Escolta.
Mira, precisament parlarem d'un personatge que devia ser difícil vestir-se, perquè no parava mai quiet.
Aviam.
Sí, volíem parlar de l'últim Premi Prudenci Bertrana, que ha sigut en Martí Gironell, bueno, escriptor que coneixem tots molt, els gironins, i que l'apreciem moltíssim, i ha guanyat el Premi Prudenci Bertrana amb una novel·la dedicada a Valentí Fernoli.
Valentí Fernoli, del que...
El fotògraf.
No fa gaire va ser Palafrugell. No fa gaire Palafrugell va haver-hi una exposició sobre...
Que interessant. Sobre Valentí, sí. Espero que estigui viva i que es vagi passant d'un poble a l'altre, doncs, perquè, o sigui, haver pogut llegir aquesta novel·la, que m'estranya, no, però és curiós que fins ara no s'hagi escrit una biografia novel·lada sobre Fernoli, perquè pràcticament totes les imatges que tenim del segle passat, gairebé tot el que he vist és seu. Hi ha un parell de llibres que recullen fotografies i crec recordar que la Fundació Mascort també té un llibre sobre el recull d'imatges. Però poder llegir, no sé si us passa a vosaltres, però poder llegir una novel·la i en la qual hi ha un personatge real i te'l fan proper amb les emocions, els sentiments, les vivències que ha tingut, fa que no tinguis després dubtes de qui era. Vull dir, ens ajuden a introduir-la en el nostre dia a dia i el coneixem ja com si haguéssim conviscut, no? Vull dir, això és gràcies a la mà d'escriptors com en Martí Gironell o escriptores com la Colla Valls o la Maria Carme Roca i la Núria Esponellà, vull dir que han escrit, i molta gent que em deixo, que ara si digués noms me'n deixaria i no vull continuar per aquí, no? Però que són autors que tenen molta molt de respecte per la història i que ens la costen, ens la expliquen a partir doncs de novel·les, que és el que més ens atrapa i el que més queda en el record.
Per tant, ens recomanes l'últim d'en Martí Gironell?
L'últim de Martí Gironell, El fabricant de records, amb Valentí Fernoli, que corria pel món amb aquestes càmeres que havies de mirar amb objectiu, se tapaven amb la cortineta darrere i amb bicicleta, o sigui que la imatge de la portada és Fernoli carregant aquesta càmera que pesa gairebé com tot el seu cos, pesa, no ho sé, però que en tot cas és un volum gran, i mentre amb una mà aguanta la càmera i el trípode, amb l'altra va conduint la bicicleta, que evidentment ni marxes ni res, aquest home havia d'estar com un ciclista professional.
I aquelles bicicletes d'aquella època, fetes de sí, tub de ferro, tenen sí, pinta que no pesaven gaire, gràcies a Déu.
Sí, la veritat és que ja només amb aquesta imatge fas una idea, llavors ja tot el que en Martí Gironell hi hagi posat serà perfecte, la recomano moltíssim, potser pels empordanesos més especialment, però vaja, és una història que ha d'interessar tot Catalunya.
Doncs, Teresa, recordem el títol.
El títol és El fabricant de records, un títol perfecte, al meu parer, El fabricant de records, Premi Prudenci Bertrana d'aquest any, Martí Gironell.
Dedicat a la figura de
Valentí Fernoli.
De Valentí Fernoli, i sí, vaja, és que ara, de fet, estava pensant que em faràs mirar si l'exposició encara és vigent.
Seria perfecte, I en tot cas, a veure si en Martí pot fer de manera que vagi siguent itinerant i que, no sé, acompanyi el llibre d'alguna manera,
No, és una exposició, va acabar el 16 de gener d'aquest any. Teresa Calabús, gràcies una setmana més, com sempre. Que vagi
bé.
Bon dia.
Adéu-siau, adéu, bon dia, adéu.
Adéu. Teresa Calabús, parlem de llibres també cada setmana, dèiem amb la llibretera del Cucut, i nosaltres que som a punt d'acabar el supermatí d'avui. Un supermatí en el que us hem explicat com el sector turístic de Girona alerta que el 60% dels negocis es plantegen tancar per l'augment de la despesa energètica. Hem recuperat també l'entrevista que vam fer ahir de la directora de la Càtedra Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni. Us hem explicat també que aviat començarà la vacunació de la quarta dosi de la Covid en el marc de la normalització de la pandèmia. Ho anunciava ahir la Conselleria de Salut. i també que el Consell Comarcal ha engegat un projecte anomenat Grup Multifamiliar per millorar la salut emocional de les persones. Us hem explicat també com una palafrugellenca, la Teresa Plaja, organitza viatges per persones solteres per tal que es coneguin i qui sap si tornar una mica menys solteres. I també us hem explicat que el Museu Thyssen, el futur Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, pren forma i han començat les obres de la reforma de la plaça del monestir de Sant Feliu, que d'aquí a 6 mesos començarà ja a notar-se com ha canviat l'equipament. I tot això us ho hem explicat, l'equip que fa possible aquest programa, un equip increïble, suma de les redaccions de Ràdio Capital i de Ràdio Palafrugell. I abans de tancar el supermatí d'avui, com sempre, cop d'ull a la previsió del temps, Marc.
Avui dimarts comencem amb ambient fresc de tardor, però no tant com ahir, perquè els núvols ajudaran a mantenir la temperatura menys baixa. L'aire de tramuntana també serà un factor a tenir en compte per la meteorologia de la jornada. Durant el matí podrà bufar entre moderada i forta i a la tarda afluixarà la seva força. Serà la nuvolositat que no deixarà que la mínima pugui baixar més i també serà la responsable que la màxima tampoc pugui pujar. I seran núvols d'evolució diurna, que a mesura que passin les hores podran ser més gruixuts, en principi sense risc de pluja.
Tornem demà a les 8. Que vagi bé. Adéu-siau.